L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui divendres, dia 25 de març, destacarem... Els testimonis claus de l'incendi d'Horta de Sant Joan tornaran a declarar al jutjat. El govern espanyol demana més informes per autoritzar Repsol a extreure petroli de dos pous de la costa del Delta. 11 denúncies contra la pesca il·legal d'Angula al riu Ebre. Llum verd definitiu al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de l'Ampolla. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La jutgessa que instrueix el cas per l'incendi d'Horta de Sant Joan, Laura Maria Martínez Salom, va acceptar la repetició de fins a 30 declaracions de testimonis clau en la causa. Respon així positivament a la sol·licitud feta per la defensa de Carles Font, el Delta Zero, o el cap de guàrdia imputat per la mort dels 5 bombers del Graf de Lleida. L'advocat de Font, Xavier Melero, argumentava que totes aquestes declaracions es van realitzar abans de la imputació del seu client i per aquest motiu podria haver patit indefensió, fet pel que fins i tot s'havia plantejat demanar la nul·litat de totes les actuacions. Aquesta trentena de declaracions són les més rellevants de les 97 que s'han practicat en total en el decurs de les diligències en marxa al jutjat de Gandesa, que ja s'allarguen més d'un any i mig. Entre les persones que hauran de tornar a presentar el seu testimoni dels fets ocorreguts aquell fatídic 21 de juliol del 2009, hi ha el bomber de Graf Lleida ferit en l'atrapament del foc, Joan Josep Pallàs. El llistat també inclou el guaita del grup, Andreu Caravaca, i alguns dels testimonis que van estar obertament crítics amb la gestió que Delta Zero va fer de l'incendi, entre els quals hi ha l'inspector en cap dels Graf, Marc Castellnou, o el responsable dels bombers voluntaris del Parc d'Horta de Sant Joan, Vicente Creus, el qual ha mantingut des del primer dia que l'operatiu va patir una greu descoordinació. Amb tota probabilitat, tornarà a passar pel jutjat de Gandesa l'alcalde d'Horta de Sant Joan, Àngel Ferràs, a més de diversos propietaris o arrendataris de les finques forestals afectades per l'incendi. El llistat també inclou bombers, auxiliars forestals, voluntaris o treballadors de la Sala de Tarragona que en algun moment de les seves declaracions van fer referència o van valorar l'actuació de Delta Zero al capdavant de les tasques d'extinció del foc. La jutgessa adverteix a la seva diligència que no es tracta exactament d'una repetició de les declaracions, sinó d'una nova presa de testimonis. Així, aquestes noves aportacions, en les que la defensa de Font podrà efectuar les seves preguntes, s'afegiran a les que ja van realitzar els testimonis, les quals no queden anul·lades.
Serveis informatius de Mute.
El Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí va reclamar nous informes per poder emetre la declaració d'impacte ambiental sobre la posada en marxa de dos pous davant de la costa del Delta de l'Ebre per part de Repsol. Aquest tràmit obligarà la petroliera a posar sense data els seus plans de començar a extreure petroli dels pous Lubina i Montanazo a partir del pròxim mes d'octubre, segons van reconèixer fonts de la companyia. Repsol estimava obtenir la declaració d'impacte ambiental i l'autorització del Ministeri d'Indústria aquest passat mes de febrer per iniciar la connexió submarina dels dos pous amb la plataforma Casablanca i quadriplicar l'extracció de petroli a la zona fins a arribar als 8.000 barrils diaris. Segons va explicar un portaveu de la petroliera, el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí va considerar necessari reclamar un nou informe al CEDEX, al Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres Públiques, organisme que depèn del mateix Medi Ambient i també de Foment, per poder pronunciar-se definitivament sobre la declaració d'impacte. Paral·lelament, el govern espanyol va sol·licitar també un informe a la Generalitat Valenciana a qui no s'hauria demanat inicialment l'opinió al respecte. Aquests nous tràmits han trastocat completament les previsions de Repsol, que confiava en obtenir la declaració i les autoritzacions estatals aquest passat mes de febrer per poder començar la instal·lació dels oleoductes submarins que haurien de transportar el petroli extret de Lubina i Montanazo a la plataforma Casablanca, des d'on es bombejaria el cru cap a Tarragona. Escoltem el portaveu de Repsol a Tarragona, Josep Bertran.
Teníem la previsió de que al mes de febrer tindríem ja les llicències per poder executar el projecte i que a l'octubre probablement estaríem ja amb els pous connectats a la plataforma i produint i traient el petroli dels pous. Llavors ara estem al març, aquest tràmit s'ha quedat parat perquè el Ministeri de Medi Ambient doncs, ha necessitat informació complementària, i aquesta informació complementària no té un termini determinat. No és que hi hagi 20 dies per fer-ho o 25, sinó que s'ha demanat un informe, doncs bueno, quan l'informe estigui llest, el Ministeri, és a dir, que els terminis ara estan en suspens, no? No hi ha una previsió de que no hi ha 30 dies ni 40 dies, és, bueno, quan estiguin els informes el Ministeri resoldrà l'expedient. I no passa més que això. El que passa que, clar, de la previsió inicial nostra, que era poder tenir els permisos al febrer i poder acabar les obres a l'octubre, doncs ara estem que no sabem exactament quan podrem començar les obres i, òbviament, no sabem quan les podrem acabar.
Des de la companyia expliquen que els dos pous es troben perforats i tancats a l'espera de comptar amb l'autorització estatal per poder connectar i bombejar el petroli. Segons les previsions de Repsol, els dos nous pous situats davant de la costa de l'Ebre podrien arribar a aportar 6.000 barrils diaris, que se sumarien als 2.000 que ja s'extrauen de Casablanca, arribant a quadriplicar la producció actual. L'obertura d'aquests nous pous, però, no ha estat exempta de conflicte arran dels vessaments que es van produir al voltant de la zona d'extracció i de les reiterades denúncies d'ecologistes i pescadors sobre els efectes perniciosos que aquesta activitat té sobre l'ecosistema marí d'una zona que, a més, es troba a pocs quilòmetres de la costa del Parc Natural del Delta de l'Ebre. De fet, Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona investiga l'origen d'aquests vessaments i la possible responsabilitat de l'activitat de la companyia. El Departament d'Agricultura, a través de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, va dur a terme una operació de control de la pesca d'angula al riu Ebre amb l'objectiu de detectar la captura il·legal d'aquesta espècie. En les darreres setmanes s'han fet inspeccions des d'Amposta fins a la desembocadura per detectar el nombre total de bussons sense identificar. El passat dimecres, dia 16 de març, l'àrea d'inspecció de la Direcció General de Pesca, amb col·laboració de la Patrulla Fiscal Territorial de la Guàrdia Civil, van comissar 15 bussons. A més, es van emetre 10 denúncies per furtivisme i una més per incomplir l'horari de pesca establert. Des de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, es calcula que amb aquesta actuació es va evitar la captura de 25 quilos d'angula que, capturada a mars incontrolats, s'hagués comercialitzat fora dels conductes reglamentaris, sense pagar els gravaments i causant un greuge comparatiu respecte a les pescades legalment. L'angula és una espècie molt preuada que assoleix preus entre els 240 i els 400 euros el quilo. El bussó és un art o enginy que s'empra per capturar l'angula quan remunta el riu. És una mena d'embut enquadrat en una estructura rígida que, calat en la ribera, capta l'angula durant el seu ascens pel riu Ebre. La pesca de l'angula està regulada i només es pot calar des de les 6 de la tarda fins a les 9 del matí. Les persones autoritzades amb llicència tenen els arts identificats amb un precinte de plàstic que conté un codi numèric que el vincula amb el seu propietari. La relació de persones beneficiàries es publica cada any en una resolució en què també s'especifiquen els punts del riu Ebre permesos per a la captura.
Serveis informatius de Mute.
La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre va donar el llum verd definitiu i va trametre per a la seva publicació el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de l'Ampolla després de comprovar que el document inclou les prescripcions de l'organisme en la línia d'estructurar el creixement al voltant del nucli urbà i ajornant els creixements a la zona oest. L'Ajuntament de l'Ampolla preveu que al municipi hi resideixin unes 22.500 persones i s'hi construeixin 15.000 habitatges en l'horitzó de l'any 2025. De moment, però, la planificació del sòl no urbanitzable no entrarà en vigor perquè el consistori va demanar més temps per adequar-la al pla director del sistema costaner. Segons va argumentar el director general d'Urbanisme, Pere Solà, el planejament de l'Ampolla, que entrarà en vigor un cop sigui publicat en les pròximes setmanes, protegeix el front costaner, deixant per una segona fase el desenvolupament de la zona situada més cap a l'oest i concreta, de forma prioritària, el creixement urbanístic al voltant del nucli urbà actual. Pere Solà.
És un pla que el que fa és en un espai de que ha tingut aquests darrers anys una dinàmica important de desenvolupament, és el que fa és concretar sobretot dos aspectes: un, de créixer al voltant del nucli primer, com a part més important, al voltant del que és el que ara és el nucli original de l'ampolla, per tant don prioritat en el creixement al costat del nucli, deixa per una segona fase els creixements situats més a ponent del municipi, i també protegeix, diguem-ne, tota la zona del front costaner en aquesta part més situada a l'oest, d'on coherència i racionalitat, sobretot també pel que fa a l'agenda en el moment, perquè si bé és un pla que posa a disposició molt de sol pel creixement, també en fa una previsió pautada en el temps, com així es va indicar en la comissió, i també desclassifica importants sectors previstos per planejaments anteriors situats per sobre de l'autopista.
Concretament, de les 3.575 hectàrees del terme municipal, 223,36 hectàrees corresponen al sòl urbà, 246,92 hectàrees al sòl urbanitzable delimitat, 18,89 al sòl no urbanitzable no delimitat, i es desqualifiquen 170,85 hectàrees de l'anterior Pla General d'Ordenació Urbanística. De fet, durant la vigència d'aquest anterior pla, el consistori va desenvolupar 91,2 hectàrees mitjançant plans parcials, que van suposar 1.368 habitatges. D'altra banda, la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre va aprovar informar també favorablement del Pla de Millora Urbana del Pinar a la pedania Tortosina de Vite, tot i que en la documentació inicial de la reunió es proposava informar-ne desfavorablement. El pla que ha de redactar el consistori tortosí ha de permetre regularitzar l'ampliació d'una indústria citrícola existent i fer més gran el cementeri de la pedania. A més, la comissió va informar favorablement sobre el pla especial urbanístic del parc eòlic Los Aguilar Societat Limitada als termes municipals de Benifallet, Pinell de Brai i Prat de Comte. El projecte d'aquesta central preveu la instal·lació d'11 aerogeneradors amb una potència total de 33 megawatts. Es presenta la declaració en favor de l'alternança al govern municipal d'Amposta. 10 persones representatives de diferents àmbits socials de la ciutat l'han impulsat donant suport a Adam Tomàs com a candidat a l'alcaldia d'Amposta. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa.
Doncs efectivament, ahir a la tarda, Amposta es va presentar la declaració en favor de l'alternança al govern municipal d'Amposta, on Convergència i Unió governa des de fa 24 anys, 21 dels quals en majoria absoluta. La declaració l'han subscrit Antoni Costes, Ismael Pinyas, Dani Forcadell, Jordi Ruiz, Pere Ferrer, Cervià Forcada, Pere Picot, Judit Mellines, Mireia Salvador i Amic de Subirats, representants de diferents col·lectius de la societat ampostina. La declaració té com a objectiu expressar la necessitat d'un canvi que ens situa en el context històric més plural, van dir des d'Esquerra. El text afirma que la majoria de Convergència i Unió des de l'any 1991 al govern municipal ha contribuït a l'establiment d'una connexió fortament consolidada entre l'únic partit i la màxima institució de la ciutat. Aquesta declaració l'explicava el candidat a l'alcaldia d'Amposta per Esquerra Republicana, Adam Tomàs.
I és una declaració molt neutra, que no va en contra de ningú, és una declaració que el que vol és sumar, portar veus noves a l'Ajuntament d'Amposta després de 24 anys del mateix color polític, i no és una declaració que el que busqui sigui fer fora ningú, és a dir, l'alternança no és agafar i treure fora els que hi ha. L'alternança és qualsevol cosa diferent en allò que hi ha ara. I qualsevol cosa diferent en allò que hi ha ara pot ser en els que hi ha ara o no, o en base als resultats que hi haguen a les eleccions municipals. El que sí que és cert és que trobem a faltar després d'aquests 24 anys és este diàleg i esta capacitat de sentir noves veus i, com diem, Esquerra, la candidatura Esquerra, de portar aire fresc a l'Ajuntament d'Amposta.
Com deia Dan Tomàs, la declaració finalitza apuntant que no va en contra de ningú, senzillament consideren que l'enfortiment del sistema passa en bona mesura perquè el poder basculi amb una intermitència més acusada.
L'Ametlla aposta per la qualitat, la innovació i tradició amb quatre projectes pioners. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar presenta l'Escola Universitària de la Gastronomia i el Mar, Rutes Caleres de la Mediterrània, el Consell Regulador de la Qualitat i Passió per la Cala, aquest dissabte a les 6 de la tarda. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa.
En aquests temps de crisi, tots els municipis han vist com els seus motors econòmics han anat perdent revolucions. A l'Ametlla, la pesca i el turisme, pilars de l'economia calera, també han patit els efectes d'aquesta crisi feroge. Però des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar s'ha renunciat a acceptar aquesta situació amb estoïcisme i per aquest motiu s'ha ficat fil a l'agulla per buscar projectes que dinamitzin l'economia local i generin confiança i esperança als caleros i caleres. Uns projectes destinats a potenciar la qualitat, la innovació i la tradició de l'Ametlla de Mar. L'Escola Universitària de la Gastronomia i el Mar, un projecte ambiciós que pretén crear el primer centre de formació i de recerca, desenvolupament i innovació vinculat a la gastronomia de productes del mar, és una de les apostes per la cultura i la innovació que ha decidit fer el consistori calero. Un altre dels valors que es vol impulsar des de l'Ajuntament és la qualitat. Per aquest motiu, es preveu crear un Consell Regulador de la Qualitat que premiarà la feina ben feta dels comerços locals i altres serveis del municipi. El paisatge de la Cala és un dels seus actius turístics i naturals més preuats. Per aquest motiu, es crearan les rutes caleres de la Mediterrània. Aquest conjunt d'itineraris tenen com a objectiu posar en valor el patrimoni natural i històric del municipi. I, finalment, des del consistori calero s'aposta per les noves tecnologies amb la creació del portal Passió per la Cala, on els usuaris trobaran imatges que formen part del passat present del municipi, anècdotes, sobrenoms i moltes coses més. Andreu Martí és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
Projectes que parlen de tradició, que parlen de caminar cap a la millor qualitat, que parlen d'innovació, que en definitiva no només hem de fer les coses quan toquen, sinó fer-les bé, cada vegada ens hem d'autoexigir, que hem d'anar cap a estos pilars bàsics de tradició, de qualitat, d'innovació, i a més volem presentar a tota la societat de la Cala el projecte estrella, el projecte de l'Escola Universitària de Gastronomia del Mar. Estic convençut de que amb l'ajuda de tots serà un abans i un després amb el futur de la Cala.
L'acte de presentació d'aquests projectes serà a la sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa aquest dissabte a les 6 de la tarda i realitzaran intervencions Josep Martí, secretari general de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, i Andreu Martí, alcalde del municipi. També tindrà lloc la presentació del tràiler Ànima de Mar.
Serveis informatius de Mute.
A punt d'enllestir la primera fase del Centre Integral d'Atenció a Persones amb Discapacitat Intel·lectual de Deltebre. Lluís Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens porta aquesta informació.
L'Associació Acció Social Terres de l'Ebre està enllestint el projecte integral d'atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i persones amb necessitat de suport extens i generalitzat que s'està acabant de construir a Deltebre amb el finançament del Ministeri de Sanitat i Política Social, la Fundació Astres i la promoció de plataforma educativa, amb el suport de l'Ajuntament de Deltebre, que és qui va fer la cessió del solar de 4.475 metres quadrats a l'Avinguda de la Pau. Es tracta d'un projecte molt important per al municipi, tant pel servei que es podrà donar a les famílies afectades com pel fet que suposarà generar nous llocs de treball. Gervasi Aspa, alcalde de Deltebre.
Invertirem 439.000 euros en el que és l'asfalt de carrers del municipi. Més de 35 carrers s'hi han asfaltats en aquesta obra.
El centre, ubicat al costat de l'escola Bressol, és un espai funcional i guarda una unitat visual amb l'edifici de la llar d'infants. El projecte de la construcció es divideix en dues unitats, un espai per a l'activitat de treball i de dia i una altra unitat per a la zona residencial, amb un cost de prop de 5 milions d'euros.
Serveis informatius de Mute.
L'Ajuntament d'Alcanar ha programat per diumenge que ve a les 12 del migdia l'inauguració del cobriment de les pistes poliesportives de les cases d'Alcanar. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de parlar avui d'inauguracions i ho fem perquè l'equip de govern municipal ha programat per diumenge que ve, dia 27 de març, a partir de les 12 del migdia, l'acte oficial d'inauguració del cobriment de les pistes poliesportives de les cases. Amb l'objectiu de millorar les condicions d'aquestes pistes poliesportives, l'Ajuntament Canareu ha procedit al seu cobriment, un projecte que ha consistit en la instal·lació d'una estructura vertical metàl·lica que permet enlairar més la part posterior del complex poliesportiu, on es preveu que en el futur es puguen també albergar unes grades i acabar convertint-lo en un pavelló poliesportiu pròpiament dit, amb les quatre parets al seu voltant. Amb la instal·lació d'aquesta gran coberta s'aconsegueix de protegir tant del sol com de la pluja els jugadors i els espectadors. Així ho explicava als nostres micròfons l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat. L'escoltem.
Sí, efectivament, ja encarem esta recta final i ja donem per conclosa doncs, dos equipaments que hem estat treballant. Per un cantó, en diumenge, fem la inauguració del cobriment de les pistes de les cases. En esta actuació el que fem doncs, bueno, és donar joc a una instal·lació esportiva, en la qual doncs, se podrà també fer-ne ús durant el rigor de l'hivern i quan faiga mal temps i faiga pluja, però a més també hi ha molt bé perquè ultrapassa aquesta finalitat esportiva i també es queda pues, a mode pues, de pavelló, de centre cívic, és a dir, que millor moltes de les actuacions que es puguen fer o bé durant l'agost, a l'estiu, en ple sol, que l'aire lliure pues, fa massa sol i fa massa color i no es poden fer, es podrien fallir, o bé també durant l'hivern, que fa més fred, pues, també. Per tant, serà una instal·lació esportiva, però que també tindrà un ús social important i que segurament, ben segur que això donarà pues, també molt de joc a les cases.
Cal dir que aquesta actuació, pressupostada al voltant d'uns 350.000 euros, s'ha portat a cap gràcies a les subvencions provinents del Fons Estatal d'Ocupació i Sostenibilitat Local, posen fi d'aquesta manera a una vella reivindicació de la Comissió d'Entitats de les Cases. L'acte d'inauguració, recordeu, diumenge que ve a les 12 del migdia a les pistes poliesportives de les Cases d'Alcanar.
Serveis informatius de Mute.
El secretari general de l'Esport, Ivan Tibau, inaugurarà demà al migdia el centre de rem olímpic d'Amposta. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs efectivament, així és. Demà, dissabte, a les 12 del migdia, tindrà lloc la inauguració del nou centre de rem de la capital del Montsià, d'Amposta. El secretari general de l'Esport, Ivan Tibau, acompanyat de l'alcalde d'Amposta, així com del president del Club Nàutic, del delegat del Govern a les Terres de l'Ebre i també del director del Centre de Tecnificació Esportiva, inauguraran aquest centre de rem olímpic en el que s'ha invertit més d'un milió d'euros. Ens ho explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Procedirem a la inauguració del nou centre de rem, que a més ha de ser la seu del Club Nàutic, aquesta entitat esportiva de la ciutat que ens ha donat tants i tants d'èxits i que ens ha omplert sempre satisfacció perquè ha portat el nom d'Amposta arreu del món. No en va, és un dels clubs que ens ha donat la possibilitat de tindre medallistes olímpics i, per tant, també aquestes instal·lacions, que són magnífiques, és una resposta a la demanda que ens feien tots els esportistes del Club Nàutic. I a la vegada també és una peça clau dins del complex esportiu de la ciutat d'Amposta, perquè el rem justament és una de les especialitats que forma part del Centre de Tecnificació Esportiva de Terres de l'Ebre. I, per tant, és un pas més per acabar consolidant aquesta prevalència a la ciutat d'Amposta en el que fa referència al món esportiu.
El nou centre de rem està ubicat a l'avinguda Sant Jaume d'Amposta. La comitiva, encapçalada pel secretari general de l'Esport, Ivan Tibau, visitaran després les obres de la residència d'estudiants i també la sala d'esgrima d'Amposta. Recordem, abans d'acabar, que aquest vespre s'inaugurarà a Amposta també el local hotel d'entitats que donarà cabuda a diferents associacions de la ciutat.
S'obre el període d'inscripcions a les colònies d'estiu que organitza Santa Bàrbara. El municipi organitza dos torns de colònies, un per als més petits, de primer, segon i tercer de primària, i un altre per a nens i nenes a partir de tercer i fins a primer d'ESO. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig ens porta aquesta notícia.
El grup Joventut de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Santa Bàrbara organitza, com tots els anys, unes colònies per als nens i nenes del municipi que des de fa un parell d'anys es divideixen també en dos trams d'edat per donar resposta a la demanda que d'aquest servei hi ha al municipi. El primer, tal com explicava Fàtima Blanc, directora de l'activitat, són les colònies infantils i van dirigides a xiquets i xiquetes de primer i segon de primària. Tenen un cost de 130 euros i enguany el lloc escollit per a dur a terme aquestes colònies és l'Albert de Sant Carles de la Ràpita. L'escoltem.
En primer lloc, us parlaré de les infantils, que es realitzaran des del 30 de juny al 3 de juliol a l'Alberg de Sant Carles de la Ràpita. Estes van adreçades a xiquets de primer fins a tercer. Los de tercer que després us explicarà Dolors, els de tercer poden escollir o bé anar a les infantils o bé anar a les dels grans, que diem que són les d'una setmana. I el preu d'aquestes colònies són de 130 euros.
El segon torn són ja les tradicionals colònies d'estiu, iniciades a finals dels anys 80 per l'Esplai Espurna i continuades després per l'Ajuntament Planer a través del Grup Joventut en desaparèixer aquella entitat. Enguany, la directora de les colònies, Dolors Caçador, explicava que la casa escollida està a l'Osona, concretament a Sant Pere de Torelló, i el torn es farà del 25 al 30 de juliol. L'escoltem.
Les colònies dels grans van a una casa de colònies que es diu Molí de la Riera, que està a Sant Pere de Torelló, a la comarca d'Osona. La casa és molt xula i molt bé. Els dies són del 25 al 31 de juliol i els xiquets que podran anar són de tercer de primària fins a primer d'ESO. ¿Vale? Aquests de tercer de primària és el que ha dit Fàtima, que poden passar, o poden anar, poden escollir entre anar a les infantils o poden escollir a les grans. I el preu d'estes, que són una setmana, són 230 euros. En principi, això, recordar una miqueta el que Fàtima ha dit, que hi ha hagut gent pues, que avui ha vingut que no se n'havia recordat, i tot això, pues, recordar que encara tenen temps la gent que vulgui de passar a buscar els papers per a fer les inscripcions.
Unes inscripcions que per a les colònies infantils es faran el 28 de març per als nens que ja van assistir l'any passat i el 30 per als nous participants, de les 9 a les 14 hores i a la Biblioteca Municipal de Santa Bàrbara.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El músic ampostí Lionel Beltrán ha estat el guanyador del concurs convocat per la Filarmònica de la localitat d'Olivenza, a la província de Badajoz, un concurs on es buscava l'himne dels 160 anys d'aquesta banda municipal extremenya. Manuel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs així és, el compositor ampostí, percussionista de la Unió Filarmònica, s'havia presentat a d'altres concursos arreu de l'estat espanyol i en aquesta ocasió ha estat el premiat a Olivenza, un fet que li ha suposat, a més d'una important satisfacció, un nou impuls en la seva afecció musical. Ens explicava el propi Lionel.
Bueno, és un premi molt important perquè és el primer que guanyo i és un orgull perquè és un himne per a una banda que fa 160 anys d'un poble que no està molt a prop d'Amposta, que està a uns 995 quilòmetres, i pues, la veritat és una cosa diferent. Composar, pues, és fa poquet, que des del 2008, que vaig fer un passo doble, que el vam estrenar en la fila, i m'he presentat per aprovar diversos concursos de passo dobles, pues, a Albocàcer, aquí a Castelló, a Sòria, després un altre a Múrcia, però este com este és el quart que em presento i la sort pues m'ha tocat a mi.
L'acte d'entrega tindrà lloc demà dissabte a Olivenza, on a les 8 de la tarda s'interpretarà l'himne composat per aquest jove ampostí, un himne al que ha dedicat 2 mesos de feina creativa musical i que va composar sobre la lletra d'un poeta de la ciutat extremenya.
El 2 d'abril a Santa Bàrbara passarà un fet excepcional. La voluntat i l'esforç de superació omplirà el pavelló municipal d'esports del municipi. Dissabte, 2 d'abril, a les 4 de la tarda, partit de bàsquet adaptat de la Lliga Catalana entre els equips Club Esportiu Costa Daurada, amb jugadors de les Terres de l'Ebre contra el Club de Bàsquet Alissos de Barcelona. Un partit de bàsquet molt especial que no et pots perdre. El 2 d'abril i al pavelló municipal d'esports de Santa Bàrbara tens una cita. No hi faltis.
Serveis informatius de Mute.
I acabem el nostre informatiu d'avui amb una rondalla, ja que el cantador de rondalles, Josep Guarch, més conegut com Teixidor, va morir a nit a les 12 de la nit a l'edat de 80 anys. Avui serà enterrat a les 6 de la tarda a l'Església de l'Assumpció. Josep Guarch, el Teixidor, descansi en pau.
Visitarnos, le damos la bienvenida.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau i bon cap de setmana.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.